A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta cita amb les informacions de proximitat, edició la d'aquest dilluns, dia 25 de gener de 2021, d'aquest informatiu que passa per destacar-vos que Joan López ha explicat que el trencament amb el PSC no tindrà conseqüències en la seva actuació com a regidor a l'Ajuntament d'Olèrdola. López ha apuntat en una entrevista a la nostra emissora que seguirà sent formalment el regidor del grup del PSC Units. Dir-vos també que la doctora Meritxell Arenas, veïna de Sant Miquel, ha estat nomenada professora titular de la Universitat Rovira i Virgili. La doctora Arenas és vocal de la Junta del Col·legi de Metges de Tarragona i cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Sant Joan de Reus. S'ha assolit la xifra de 500.000 restes arqueològiques trobades al conjunt històric d'Olèrdola. Procedeixen de les excavacions que s'han anat fent des de l'any 86. I també un apunt per dir-vos que ja s'ha editat el butlletí municipal corresponent a aquest mes de gener de l'Olèrdola Informació. Destaca, entre altres informacions, que es poden ampliar l'aprovació del Pla d'Actuació Municipal per aquest mandat. Un butlletí que ja es pot descarregar en versió PDF a la web municipal olèrdola.cat. En parlem ara mateix de tot plegat en aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Aquí us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. En una entrevista a la nostra emissora, en Joan López ha assenyalat que la decisió de l'agrupació local del PSC d'Olèrdola de no considerar-lo el seu representant diu que no tindrà conseqüències en la seva actuació com a regidor a l'Ajuntament d'Olèrdola. Recordem que López, membre d'Units, va ser escollit regidor encapçalant la candidatura conjunta que van presentar PSC i Units en les passades eleccions municipals a Olèrdola sota la coalició electoral Candidatura de Progrés. López explica que la decisió ja es veia venir, diu, i valora que és producte d'haver començat entent la casa per la teulada en referència a com es va presentar la candidatura.
Aquest pronunciament públic ve darrere d'una sèrie de, ja, de treball i d'accions que ja, pues, ja es veia venir, que passaria alguna cosa, i això és conseqüència directa de que quan vam començar aquest projecte vam començar-lo, pues, una miqueta a la casa per la teulada. És una decisió que respecto profundament, val? Jo sí que puc assumir els errors que he comès, val? I bueno, en principi no puc ni, o sigui, no hi ha gaire més cosa a comentar. Vull dir, l'agrupació local ha decidit que jo no representi a l'Ajuntament i bueno, jo ho respecto. Jo segueixo treballant com he fet fins ara i bueno, cada cop més. Aquí el que passa és que en molts aspectes, si bé a l'hora d'analitzar els problemes veiem els mateixos, a l'hora de portar les solucions, pues, són diferents vies per arribar a la mateixa solució a vegades, o diferents solucions. Llavors, bueno, són discrepàncies que se'ns han fet insalvables en principi, i ja et dic, l'agrupació local ha pres aquesta decisió i jo la respecto.
Deriva alguna conseqüència?
Bueno, en principi, a l'hora de treballar, conseqüències ninguna, val, perquè la feina és la mateixa. Simplement que l'agrupació local té la seva vida pròpia i el grup municipal, pues, també té la seva vida pròpia. I respecte al nom del grup municipal i això, sincerament, és un tema que tampoc jo no m'hi he preocupat gaire i tinc que iniciar converses, no? Aviam si s'ha de canviar, si no s'ha de canviar, però en principi ja estaria.
Així, tal i com apunta ell mateix, es dona la paradoxa que López seguirà sent formalment regidor del grup municipal del PSC Units, malgrat l'agrupació local del PSC hagi explicat públicament que el regidor no el representa. López assenyala que respecta profundament la decisió del Partit dels Socialistes i feia notar que les discrepàncies s'havien fet insalvables. En un altre àmbit de coses, Joan López ha donat a conèixer que el govern municipal i la resta de grups municipals han mantingut contacte sobre la gestió de la recollida de brossa al municipi. López assegura que el govern es planteja la possibilitat de que l'Ajuntament passi a assumir directament la recollida de la brossa per garantir així l'extensió del porta a porta a tot el municipi. El regidor del PSC Units es mostrava partidari, diu, de garantir que recicli el màxim possible, però entenia que calia valorar la despesa que suposa. També subratllava que l'ús incorrecte dels recursos per reciclar és un problema d'educació.
Que és, en principi, el servei de porta a porta s'està plantejant a través de la Mancomunitat. Tal com ho tenia plantejat el govern municipal, la Mancomunitat ara no acaba d'acceptar, o es veu que no. Tal com hi havia un informe que al principi deia que sí, que ho acceptava, aquest pla de residus, ara no ho veuen. S'ha de reconèixer que el porta a porta...
No veuen aquesta possibilitat d'estendre el porta a porta a tot el municipi?
En principi, a través de la Mancomunitat, no. Llavors, clar, des del govern municipal s'estava plantejant la possibilitat de fer el servei, però sense la Mancomunitat, és a dir, licitar-lo unitàriament. Pensem que el sistema del porta a porta, que està molt bé, vale? Perquè al cap i a la fi el que aconsegueix és un índex molt alt de reciclatge, però te n'adones que al cap i a la fi és un problema d'educació, perquè l'únic que l'informe que se'ns ha passat, no? Que és el que hi ha, al final et ve a dir que com que als ciutadans se'n recolleix la brossa a la porta i en teoria se'ns sentim vigilats, doncs llavors tothom llança les coses com les hauria de llançar. No com ara, que per exemple tenim zones on hi ha contenidors i que trobes una caixa de cartró a fora que la podien haver plegat directament, o brossa que no reciclada, vale, tirada al costat del contenidor, perquè hi ha gent que es pensa que com que paga la taxa de la brossa li tenen que recollir la porqueria davant de casa, i això és un error, que com a societat ho paguem car. Al cap i a la fi és una carència educativa el que ens estem trobant.
Però el sistema que està oferint millors resultats de reciclatge de llarg és el porta a porta.
Això diuen, però perquè al cap i a la fi el que et ve a dir a l'estudi i tots els estudis...
Valorant les mesures que s'han decretat per evitar la propagació de la Covid-19, López entén que en el cas del confinament municipal cal tenir present la realitat diversa del territori, que Barcelona no és tota Catalunya.
Aquestes mesures estan pensades per Barcelona, però Barcelona no és tota Catalunya. És a dir, si tu llegeixes la lletra petita, segons el confinament municipal i la normativa que hi ha ara, els veïns d'Olèrdola no podrien baixar a comprar a les grans superfícies al cap de setmana. I tampoc és això. Vull dir, sí que és cert que portem molt temps amb la pandèmia, amb la mascareta i amb les mesures de seguretat, i qui més qui menys té ganes de tornar a la vida normal, diguéssim, però hi ha hagut una relaxació, sobretot ara als Nadals, no? Per part d'una part important de la població, d'aquestes mesures de seguretat. Però, clar, al final els cops de decret és perquè la gent de Barcelona no se'n vagi a les segones residències. Mm-hmm. Llavors, clar, vull dir, són coses que s'agrairia des de la Generalitat, en aquest cas, que és qui fa aquests decrets, de que tingués en compte la varietat de municipis que hi ha a tota Catalunya.
El regidor del PSC Units també qualificava com a barbaritat jurídica, diu, la decisió de suspendre les eleccions al Parlament convocades el 14 de febrer, i posava l'accent en que els municipis tenen el problema de que ara no hi ha, diu, ningú al comandament de la Generalitat. La doctora Meritxell Arenas, veïna de Sant Miquel d'Olèrdola, ha obtingut plaça de professora titular a la Universitat Rovira i Virgili. Dijous de la setmana passada superava el darrer requisit per assolir aquesta fita professional amb la presentació del projecte docent investigador i assistencial que desenvoluparà a la universitat. Meritxell Arenas és vocal de la Junta del Col·legi de Metges de la demarcació de Tarragona i cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de la Universitat de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i fins ara també era professora associada a la Universitat Rovira i Virgili. El projecte defensat per Arenas es basa, segons ens explicava, en oferir una docència al màxim d'excel·lent possible, avançant el coneixement del càncer de mama, així com oferir tractaments de qualitat, tenint ben present el tracte humà. En una entrevista a Canal 20, Meritxell Arenas es mostrava satisfeta per haver assolit aquest objectiu i destacava que era molt important, diu, que la docència universitària a medicina estigui vinculada a la pràctica dels hospitals.
I moltes vegades, fer les tasques assistencials, però també les tasques de recerca, és complicat. I sí, malauradament, fer aquesta carrera acadèmica està sent molt difícil. De fet, jo penso que les universitats hauran de veure quin model en un futur, per quin model han de seguir per poder canviar una miqueta tot això i fer algo que sigui una miqueta més no tan exigent, per intentar que hi puguin haver professors, metges, que també estiguin vinculats als hospitals, però que també donguin docència universitària. Perquè si no, clar, el professor serà el professor universitari que es dedica exclusivament a la universitat. I jo crec que en el cas de medicina és important que els professors que impartim docència siguem professors que estem també en un hospital visitant pacients, perquè això apropa molt més a la realitat, no? És a dir, per una banda, doncs els professors universitaris tenen uns coneixements de tot de manera excel·lent, però clar, després hi ha assignatures que és important la visió de l'especialista que està a l'hospital.
El conjunt de l'atenció sanitària del país està rebent la pressió per l'increment de casos de Covid-19. En aquest context, Meritxell Arenas demana que s'escolti els professionals experts a l'hora de prendre mesures per reduir l'impacte de la Covid, reorganitzar els serveis hospitalaris o definir els criteris d'ordre d'administració de les vacunes.
Sobretot el que demanem, i més ara que també estic de vocal del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, és que escoltin els professionals experts. Jo penso que això és prioritari. Cadascú és expert amb lo seu, no? Per tant, hi ha doncs, molts metges experts en el tema de com intentar reduir aquest impacte, com reorganitzar doncs, tot el tema de ja més hospitalari, fins i tot amb tot el tema de l'administració de les vacunes. Jo crec que és molt important escoltar el col·lectiu mèdic expert. És a dir, els polítics aquí crec que han d'estar més a la disposició dels experts en la matèria.
Malgrat el cansament acumulat per la pandèmia i haver viscut, diu, situacions molt dures, Meritxell Arenas indica que la Covid l'ha fet créixer.
Sí, nosaltres, el meu servei, hem notat que sí, que com a grup ens ha unit molt. Jo crec que a nivell dels professionals, tot i que ha estat una experiència molt dura, però ens ha permès viure situacions sí, que ens han fet créixer molt com a persones i com a metges. Jo, en el meu cas, a mi la Covid penso que m'ha fet créixer encara més, tot i ser una situació molt dura. Sí, jo estic d'acord amb que sí, hem viscut situacions dures i això ens ha permès sí, ser més conscients de lo vulnerables que som les persones i que sense salut no som res.
A l'Hospital Sant Joan de Reus, com a la resta de centres hospitalaris, ha estat necessari reprogramar tractaments i ajornar operacions. En el cas del càncer, l'hospital s'ha organitzat per no parar cap tractament i inclús, amb mesures de protecció, mantenir-los en el cas de pacients de càncer en tractament que també han resultat positius de Covid. Durant els propers dies es preveu completar la distribució a totes les llars del municipi del butlletí municipal Olert de la informació d'aquest mes de gener. Com és habitual, la publicació recull l'actualitat més destacada en clau municipal de les darreres setmanes, tant la generada des de l'Ajuntament d'Olèrdola com la que s'impulsa des del teixit associatiu del municipi. Una de les informacions que es destaquen en aquest exemplar d'aquest butlletí del gener és el de l'aprovació del Pla d'Actuació Municipal d'aquest mandat, que ja està disponible i consultable a la web municipal olèrdola.cat. També es repassa els actes de recepció que van oferir a Olèrdola als Reis d'Orient, la signatura de la compra del camp de futbol de Sant Pere Molanta o bé el balanç econòmic de les activitats Olèrdola amb la Marató, que es va tancar amb la recaptació de 4.752 euros. El butlletí municipal es pot consultar en format PDF a la web municipal olèrdola.cat. El Museu d'Arqueologia de Catalunya ha donat a conèixer que s'ha arribat a la xifra de 500.000 restes arqueològiques trobades al conjunt històric d'Olèrdola. Aquest mig milió de restes arqueològiques catalogades procedeixen de les excavacions que s'han dut a terme al conjunt històric d'Olèrdola des de l'any 1986 i estan inventariades i digitalitzades al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Al llarg d'aquests darrers 35 anys de campanyes arqueològiques, els objectes s'han trobat en diferents espais dins i fora de la muralla del conjunt d'Olèrdola, el castell, les esglésies, les necròpolis, la pròpia muralla, la cisterna i pedrera romanes, així com cases, tallers i cellers. Les restes abracen un període històric que va des de l'edat de bronze fins a l'època moderna. Algunes de les peces emblemàtiques de la col·lecció són un vas campaniforme o una destral de pedra del període calcolític, ceràmica, amb alfabet íber, monedes romanes o mobiliari de pedra reutilitzat, i ja en època medieval la part d'un retaule que representa un dimoni o bé un capitell preromànic de l'església de Sant Miquel. I d'aquesta manera arribem al final del nostre trajecte informatiu. Gràcies per la vostra complicitat. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.